Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
A Ràdio Vila-real estem agraïts i orgullosos per la vostra fidelitat i companyia. Com sempre, a la 92.2 tindreu tota la informació de Vila-real i de la província. Seguim així i seguiu ahí. Junts i sirem d'esta.
Comença Protagonistes, a la 92.2 de la freqüència modulada, amb Susana Pérez i Maria Ventura, Ràdio Vila-real.
Molt bon dia a totes i a tots. Avui 30 d'abril i ens hem desdijunat tots en una molt bona notícia, i és que la Comunitat Valenciana s'ampliarà a partir del 24 de maig els punts de vacunació. Actualment en tenim 48 i passarem a tindre'n 124. Això permetrà els no desplaçaments i l'administració més àgil. Què és degut a això? Pues a l'increment de dosis que plegaran a la Comunitat Valenciana, que seran en concret 400.000. Sí, ho han sentit bé, 400.000. En teoria tindran que ser setmanals per arribar a lo que volem. Com s'agruparan estos punts? Pues bueno, en estos 48 punts, en estos 124 nous punts, s'agruparan 328 municipis. La resta, que són 214 municipis que corresponen a zones bàsiques de salut, que estan més lluny o tenen més difícil accés, se vacunarà tal com va fent-se fins a estar als seus centres de salut. Per què han habilitat aquests punts? Pues perquè d'esta manera se descongestionaran els centres de salut. I jo dic, estan ben segurs de lo que estan dient, de lo que estan anunciant i de lo que ens estan dient oficialment, que ja podem tindre els nostres centres de salut per a lo que realment els necessitem tots els dies, tots els ciutadans? Ara sí, presente a Víctor Manuel Rubio Poveda, bon dia.
Molt bon dia, Susana.
I també a Maria Ventura López, bon dia.
Bon dia a tots i totes.
Parlem d'això, que és molt bona notícia, que hi hagi 124 nous punts de vacunació. Per què? Pues, perquè estan tots els centres bàsics, tots els centres de salut, paralitzats, i ja no es pot més.
No, sí, i a més, molta gent no va inclús al metge per no molestar, no? Es diria.
No és que no vaig, és que intentes cridar i durant tres dies ho estem intentant per a que vaig a la meva àvia i no hi ha manera.
Cuidao, i a més te diuen que usted no se ha dado cuenta del momento en el que estamos, dius. Sí, m'he donat compte, però si estem en una societat de benestar, si estem en una societat on se suposa que tenim en un primer món, mire, una cosa tan bàsica com que me vull renovar el carnet de conduir, és dir, que tinga lo millor que necessite traure el carnet de moto gran, o necessite traure el carnet de camió articulat, pues cuidao, perquè no te donen el document, i a lo millor tarden, no sé, setmanes, i en els centres de reconeixements metges estan hasta el gorro. Este matí me fent una queixa personal i me diuen, per favor, reivindiqueu. Nosaltres no podem donar un permís que no estiga habilitat, acreditat, és dir, per exemple, una persona que és diabètica, no? Pues la persona té que portar un document on el metge diu que està ben controlat. En fi, que els centres de salut primària necessitem que siguin això, centres de salut primària, perquè si no, es col·lapsem els hospitals, perquè quan anem estem greus. Vamos, no me cansaré de repetir-lo. I cada volta que ens apropen una queixa, nosaltres la diem. Una notícia, avui fa 76 anys que se va suïcidar Hitler.
76 anys. Pareix que siga com més a lluny, no, Susana?
Però tu dona't compte...
Fixa't, eh?
Dona't compte que tu li preguntes a qualsevol jove d'avui en dia qui és Hitler i tot el món ho sap. És dir,
clar.
És, però Maria, s'han fet molts genocidis.
Sí, sí.
Al llarg de tot este temps. I inclús i ja han posat on s'estan fent. I per què este ha sigut el que millor... per mi el que millor s'ha venut.
Probablement perquè a lo millor l'indústria cinèfila ha ficat molt el focus dins d'aquest genocidi, no, que van patir. A més, va ser
com molt... I el canal Història també ajuda molt.
No, va ser molt bàrbar, també. No significa que altres no, però sí que és veritat que jo crec que l'indústria cinematogràfica, i per exemple, aquí a Espanya, per exemple, és una realitat, no? Lo manides que estan les pel·lícules sobre la guerra civil, també, no? Jo crec que això fa molt.
Ja, però, per exemple, avui veia uns tuits i en funció de qui diu de qui posa el tuit, el posa d'una manera o d'una altra, en quant als polítics.
Yeah.
Però el que és en este, en el que va ser este genocidi, tot el món està d'acord.
Sí, a més, inclús els propis alemanys, no? Que no volen... fer cap menció ni al·lusió a Hitler, no? I fan bé perquè la veritat és que van patir molt, sobretot els jueus, no? En ixe temps.
Sí, però
i tota la població en
jueus,
general, no?
De gitanos.
De gitanos, és clar, dir, clar, 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 de tot,
era,
de tot.
La ètnia gitana va patir de forma bàrbara en aquell i està ha estat ben poc reconeguda.
Sí, a més, jo crec que la vergonya més gran dels alemanys, no, és que va entrar al poder per unes eleccions, no? Que això hi ha,
sí,
que recordar-ho també.
Sí,
sí, sí, això...
És dir, va estar votat este partit.
Clar, clar, clar.
El que passa és lo que ocorre és quan un líder s'endiosa que al final, i molts i tots pensen que és que tenen connexió divina i que fan lo que tenen que fer.
Eix és el problema.
En fi, a més, un dia molt bonic, el 30 d'abril és el dia del jazz.
Del jazz. Ah, que bé, m'encanta.
I a més han rebut bones notícies, i és que en l'Ajuntament de Vila-real tindrem el 3, 4, perdó, en maig tindrem el 7, 8 i 9, el jazz.
Que bé. No, ahir se'ns va oblidar anomenar que també era el dia de la dansa, en lo que a mi m'agrada ballar, Susana. O sigui, també felicitats per a tots ells, no? I que les activitats culturals, doncs, vagin retornant, perquè tampoc...
Dona compte que el jazz és un tipus de música que al principi te costa arribar a d'ella, però quan arribes no la dices.
Sí, no. Uau, jo crec que és meravellós. A més, hi ha moltes bandes, per exemple, així a Espanya, que veuen, no, d'eixa fusió del blues, del jazz, no, i que cada volta són més freqüents i ens agrada tant. Almenys a mi.
Maria, què te pareix si continuem les notícies i després deixem que Víctor s'esplaia, no?
Amb la traca final, no? Doncs comencem, ja sabeu, amb les xifres. Avui divendres han notificat 215 casos nous de coronavirus, 42 a Castelló. Els hospitals valencians tenen actualment 257 persones ingressades, 57 d'elles a la província de Castelló, amb 9 pacients a l'UCI. S'han registrat 3 defuncions, cap d'elles a Castelló, i s'han notificat 12 brots des de l'última actualització, i corresponen a Vila-real 5 casos d'origen social, Nules 5 casos d'origen social i la Vall d'Uxó 5 casos d'origen laboral. I ja que tindré, pues, això, Susana, com sempre, molta cautela. I ja sabem, estem a les portes del maig i ixe desitjat 9 de maig, perquè algunes comunitats estan ja pressionant perquè el govern prorrogue, no, l'estat d'alarma i impedisca la lliure circulació de persones malgrat els quasi 20 milions de vacunats que esté previst que estiguen el 9 de maig ja, no, Susana?
Pues sí, jo crec que en estos nous punts de vacunació que se posaran en marxa, que havíem dit la data, ¿verdad? Veritat de que se posaran en marxa el 24 de maig.
24 de maig.
És que si se encantem un poc no arribarem a on tenim que arribar.
Uh-huh.
Tenim més notícies.
Sí, sí,
Maria,
clar, sí, clar. Passem ara a parlar de que més de 1.500 persones desocupades seran contractades pels ajuntaments de la Comunitat Valenciana mitjançant Labora. Aquesta entitat, Labora, destina 18 milions d'euros per a subvencionar els costos salarials de les persones que seran contractades per les entitats locals. Ens alegrem moltíssim, no?, que poquet a poquet hi siga l'administració qui faci possible aquesta contractació.
Anem ara... Referent a les contractacions, ahir sí. Que va eixir la EPA i recollia una eixida important de les dones en el mercat laboral. La enquesta reflejava, o això diuen, no, les enquestes, la caiguda de l'atur i el número de persones ocupades en la Comunitat Valenciana. Tenim que recordar que a la província de Castelló registra 225.000 persones desempleades. És a dir, encara estem prou apuradets. El descens del paro i el número de persones ocupades se constata una eixida del mercat laboral de 28.700 dones. La dona cada vegada té més implantació en el mercat laboral.
Ara parlem ja de l'àmbit local. Passem a Almassora perquè l'alcaldessa Mercè Galí ha anunciat que l'Ajuntament ha rebut ja la resolució del cap del Servei Territorial de Cultura que autoritza l'execució de la segona fase de la remodelació de la vidla a un pressupost de 450.000 euros. Es tracta de les obres que afecten a la plaça Major i els carrers transversals entre Sant Joaquim i Sant Vicent que formen part, no, d'un entorn de bé d'interès cultural. I que això, que tenia que comptar amb el vistiplau de la Conselleria de Cultura, doncs ja està previst, així que bé tindrem una nova imatge, no, d'eixa plaça Major. Després ens n'anem a parlar de Borriana, perquè l'Ajuntament i col·lectius taurins es reuneixen perquè el bou torni a Borriana durant les festes de la Misericòrdia. Després parlarem amb la seva regidora, Lluïsa Monferrer, que ens parlarà d'això, no? Que la veritat que està bé, que aquesta setmana hem abordat, no, amb diverses administracions, Moncofa, que instava, no, a la Generalitat, fa unes setmanes a Almassora, no? Que està molt bé, no? Que clar, poc a poquet.
A veure, perquè ho tenen en Borriana ho tenen un poc més fàcil, perquè pues perquè la Misericòrdia és en setembre, sí. Cosa que així en Vila-real, on nosaltres tenim un catx els estudis, les festes serien en maig, que cuidao que estem en plena vacunació. Però esta volta sí que de veritat Borriana ha tret pit i ha dit nosaltres sí que anem a fer bous. Cosa que sent l'alcalde de Vila-real el primer que va fer bous en les places portàtils, ha dubtat esta volta, ha dit nosaltres de moment no.
Onda també té previst fer a l'agost bous. Hombre. També està dins dels seus plans, també és una ciutat, la veritat, bastant taurina.
Onda,
no?
La més taurina?
La més...
No, espera, espereu-vos. Tenim ahí una barreja entre la Vall d'Uxó, Cuidao, no volem ofendre a ningú.
Jo per els meus cosins crec que Onda guanya,
I jo per les contactes que tinc, Onda és... de les més taurines, Maria, tu dius que la Vall també.
La Vall d'Uxó.
Quizás és que la Vall no tenim tanta relació, però és que cada vegada que fan bou, el fan en Onda.
Sí, pues jo, per a mi, la veritat...
Barris.
O sigui, que sí, que tenen tots dos, no?, molta fama, però és veritat que molts barris de la Vall d'Uxó no hi ha barri que no tinga el seu bou i la seva festa durant tot l'any, no? I per últim, acabem, no?, parlant de cultura, perquè Vila-real reorganitza el calendari de festivals i cicles culturals per a reprendre, ja sabem vostè, l'activitat des de maig fins a final d'any. Tota la informació sobre aquesta nota de premsa la tenim a la nostra pàgina web. Recorden, www.radiovilareal.es.
Maria, tinc que dir-te que este matí he estat mirant les enquestes de la quantitat de notícies que publiques a la web i t'he de dir que eres una campeona.
Home, és que jo vull que tot el món estigui informat perquè que comprenga la gent que així no podem dir totes les notícies que ens arriben i que nosaltres fem clar. Justícia i fiquem les notes de presa de tot el món.
Vale, genial, però tu dona compte. Jo, per exemple, per mi, totes les notícies que jo durant el matí trille i que parle, són les que jo parle així,
sí.
Val? I jo isc al carrer i algú me diu oye, que esta nota que ho heu informat, i jo dic en ràdio, i clar, busque i dic, Maria, quina repercussió
puc donar fe que vos apleguen més mails que a molta gent del món, crec,
No, sí,
pues
sí,
donar fe
sí,
perquè sí. Evidentment a nit, quan esteu vosaltres en el futbol, de tanta quantitat que ens arribava, Maria, a protagonistes, a nosaltres, els del futbol no podien avançar en un mail que tenien que avançar, és cert, de Víctor?
Sí, se va col·lapsar el counter de Gmail.
És dir, nosaltres sabem la tendència diària, Maria, per tu me dius, avui tot el món està reivindicant, no sé, la figura...
Sí, passa de la passa moltíssim, no? Aquesta setmana ens va passar dijous, no?, que en totes les notes de premsa de tots els partits polítics parlaven del cotonet i l'agricultura, no? Pareix que moltes vegades es fiquen com d'acord, no? Però volem que això, que tot el món tinga la perspectiva de tots els punts polítics.
Doncs pues, bé, veuràs, per això volia donar-te l'enhorabona, perquè, a més, en una reunió l'altre dia em deien, Ràdio Vila-real és una ràdio on pot sentir qualsevol poble, qualsevol partit i a qualsevol persona, cosa que no ocorre al millor en les grans ràdios, que sí que i cuidado que tenen molta cobertura, però a veure, pues escolta, també està bé que de vez en cuando ens donem besitos, no?
Sí, sí, està bé.
Hem acabat de les notícies.
Sí, parlant de besitos, parlem als besitos de Víctor.
Comencem per lo de l'autobús, si vols.
A veure, comencem per dir que anit del Villarreal Club de Futbol guanya.
Va guanyar 2-1 a l'Arsenal.
Comencem dient que la porra la guanya una servidora.
Sí, escolta, va haver un moment perquè els meus pares me'n van dir, t'has flipat en el 3-0, però quan anava 2-0 jo, cuidao, i tan sols feien que dir-me, cuidao, Maria, que encara guanyes tu la
de
porra.
De fet, això és una de les, diguera, decepcions de la gent. Que si el partit acabava 2-0 o inclús 3-0, perquè va haver un moment del partit que eren 11 contra 10,
claro,
pràcticament ja la gent estava reservant un hotel en Polònia i en el 2-1 el partit de la setmana que ve serà de patir lo que no està escrit.
A veure, però si vosaltres veieu el meu punt de vista, és dir, quin és el meu punt de vista? El meu punt de vista és que l'empresa suscita interès. Si ho tinguem tot guanyat,
clar,
com que ja no tindríem que viure aquest moment, aquesta emoció, aquesta sensació de dir hem d'estar tots units per a continuar lluitant. Per això jo dic el 2-1 i quan digui la meva aposta, vosaltres sabíeu que era continuar patint i el 2-1 no el dia ningú.
Clar, és que això és aixina de complex, que el meu germà també no entén molt bé esta norma. Si ahir haguem quedat, per exemple, 1-0, 1-0 en Londres, forçava la pròloga. Ara ben queda 2-1 per el gol fora de casa d'ells, 1-0 en Londres t'elimina.
Ho sé. Injustícies d'aire del partit.
Sí, e inclús en un periòdic d'Itàlia fica en el seu article del partit, penalti regalat a l'Arsenal. Però encara hi ha una cosa més forta, és que el propi Arsenal, que narra el partit en Twitter per a la gent que no el pot veure, en el penalti fica... El jugador del Arsenal tropieza y el árbitro pita penalti.
Cert.
O sea, si yo tropece yo a soles pel carrer, no me ha tocado ningú.
Per lo tant, si no s'haguera produït això, estaria...
Segurament haguerem firmat el 2-0, que era un resultat perfecte.
Vale. Injustícia total.
I ahir el VAR no funciona. Sí. Perdoneu la meva ignorància.
Sí, però clar,
però...
si tu... Jo te dic... hi ha un micro que no funciona i tu me dius que sí, si al final la decisió final la tens tu, si per a tu sí funciona,
clar, lo que
no te puc rectificar.
Lo que ocorre és que el VAR són imatges que se poden veure.
Ja, però l'última opinió té l'àrbit del camp.
La té l'àrbit, sí. O sigui, tu penses que el VAR serà algo que t'amparà, que t'avalarà. Per la gent que no som massa coneixedores de les normes del futbol, tu penses que t'amparà, però sempre està l'última interpretació. Som com els jutges, és dir, n'hi ha proves, però és el que interpreta un jutge.
Si no serviria per a res tindre un àrbit de camp, directament se tindria un àrbit en un ordinador i ja estaria.
I això són les injustícies, bueno, això és la més flagrant de totes, és la que tot el món parlarà, i ser penalti robat, però són el que ens fa més forts i en més ganes de seguir lluitant. Coses que te van agradar a l'hora del partit.
Bueno, això, al final va començar el partit molt bé, en el minut 5 el gol de Trigueros, en el 29 el d'Albiol, i això va faltar rematar-lo, però bueno, crec que és un bon resultat, realment. Ahir en Calena igual no es pareixia bo, però poc a poc ja va ser un resultat bo.
Quan aneu en dos gols...
2-0 era 11 contra 10 perquè expulsen a Ceballos, i ahir és on molta gent del poble no entengui que l'equip no intentarà anar un poc més cap a davant, perquè el canvi de l'entrenador va ser llevar al teu únic davanter per ficar un altre migcampista. Hi ha molta gent del poble que no acaba d'entendre perquè en aquest moment no anem a buscar el tercer, que ja vos dic, si queden a ir 3-0... Jo reservo en Guedans ja avui mateixa.
Sí, en la segona part no van estar massa fins, no?, per lo vist.
Crec que el plantejament no va ser el correcte.
I l'Arsenal se va créixer.
sí, l'Arsenal en un menys, clar, li regalen ixe penal, 2-1 ja se fica en l'eliminatòria, després també es posen un jugador del Villarreal i en 10 contra 10 inclús van tindre la última en el 93 que va aparèixer el Sant Pasqual per a salvar a l'ocasió de Aubameyang.
Sí, però que així tenim dos de patrons. És dir...
Perdón.
Sí, no apareix Sant Pasqual i la Mare de Gràcia, ojo, eh? O sigui, que així els tenim a tots per a que salvamos. Víctor, però tens que confessar, mira, jo estic ja, pues, clar, la meva jornada de treball és prou llarga i quan veig la teua foto, tot de groc i la mascareta groga, a mi m'alegres la vesprada.
Susana, jo t'ho dic de veres.
Que xulo, com pot una persona disfrutar tantíssim?
Vale que estan les mascaretes i no podíem entrar al camp, però la sensació de fora del camp, el moment i ser fora de l'estadi abans de començar, va ser lo més paregut a un dia normal.
Clar.
És que per un moment comença... en el cap teníem que era un dia normal, no hi havia ni pandèmia, ni mascaretes, vale. Ni res.
Ahí, vamos. Ahí
problema, va. Problema. Ahí. Pip.
Es que... Dins del cap, dins del cap. Jo tinc que dir, Víctor, que ahí per a mi va estar la cosa
no,
prou bé.
No, t'acabé d'avisar, però ahí està el kit, val? I... que ahí és on jo... Meu, és que m'has invitat, lo siento. Clar, ahí es comencem a pensar que tot és normal. La gent es comença a pilotonar-se i es comencen les crítiques. Perquè què passa? Que en aquest moment d'eufòria ja se concentra massa gent i ahí estan les crítiques en les xarxes socials. Crítiques que pensen si en un estat d'alarma ja se va ajuntar tanta gent en un acte com aquest, que la gent està molt il·lusionada, quan se'n vagi a l'estat d'alarma, quan s'acabi,
jo,
què
mira,
passarà?
Jo te vaig a dir diverses coses. Mira, la primera és que hi havia gent que quan va arribar allí no ho va veure clar i se va ficar, diguem, com en una segona fila, com així quan vas al bou i està el que té la cama fora del carafal i el que directament està dins del carafal.
I el que està fora en la vila, que el que té la cama fora no el deixarà entrar, eh? Cuidao, que això
però,
és molt perillós.
Però això, hi havia gent que ja dudava o tenia un poc de por i se va ficar darrere, i jo tinc que dir, jo estava a primera fila i en el meu amic, que pràcticament és de la meva bombolla, i... jo me vaig sentir prou segur, la veritat. Jo el que va passar en la resta del trajecte no ho puc opinar.
Vosaltres no vau veure en ningú moment aquestes aglomeracions que se criticaven a les xarxes?
Vore, és cert que se va avisar un poc de que la gent no s'aglomerara, però jo crec que la gent se va comportar a ir. Almenys on jo estava.
Com se nota? Esto
i
que,
després l'altra imatge del partit que està rodant per tota Europa... és que no s'entén molt per què els jugadors de l'Arsenal protesten contra el racisme agenollant-se en terra abans de començar el partit i els del Villarreal se queden de peu.
Ho expliques tu?
Jo tampoc ho puc dir perquè se queden de peu. N'hi ha gent que diu que si te fixes els del Villarreal estaven en el puny al cor, com era la seva forma de protestar, però no estic segur, la veritat. I clar, en Europa no s'acaba d'entendre que un equip s'agenolla i l'altre no.
Bueno, buscarem aquesta opinió, si les la pot donar el president, si és que n'hi havia alguna... tindrien una forma de comportar-se, és dir, cada equip tindria un...
Clar, ells en la seva lliga ho fan en tots els partits,
claro, claro.
I això en Espanya no es fa.
Claro, és dir, si ells tenen aquesta, com si diguem, aquesta consigna, no vol... Clar, si tu te dones compte que l'equip de davant s'aginolla, a lo millor tu en el teu equip no tens aquesta consigna. És dir, nosaltres sí, en Ràdio Villarreal, quan vam decidir traure els mocadors color rosa, però haurem pogut decidir no treure-lo. És dir, cada un té una consigna. I jo per això no crec que els jugadors del Villarreal no siguin racistes, eh?
No, que va, jo no estic dient això.
No, me refereixo per si... han volgut interpretar que és que els jugadors del Villarreal Club de Futbol són racistes, ja donem per sentat de que encara que no s'aginollaren, no ho són de racistes, val? I també hem rebut felicitacions d'ahir de quan van vindre les xiques així a
l'Ajuntament
a fer presència, a donar-li el nostre, a arribar al nostre patró i tot lo demés, de la gent que estava sentint-nos, pues, que també va sentir un poc en aquest moment i aquest convoy que teníem així en
alegre. Bueno, deixa'm dir que el diumenge 4 i quart mitja horeta abans Villarreal Getafe de Lliga, i que el dijous que ve a les 9 la tornada en Londres, esperem que siga la gran festa d'este poble.
Sí, però ahir ja se va viure una gran festa, és dir...
Sí, no, jo t'ho dic de veres. Jo durant tota la vesprada, des de que vaig anar a dinar amb els amics, i durant tota la vesprada jo en el cap tinya que era un dia normal a ir.
Que era un dia de celebració.
A mi em van dir festa local.
I tot, eh? Cuidao.
Sí, a mi me van tentar a vindre i me van buscar, però li vaig dir que no havia vingut.
Però perquè
vingut.
No podies.
Jo no podia, tenia que fer...
Estaves també treballant, és a dir, sí. Estaves fent una cobertura, per cert, sí. I estava fent una cobertura, Maria, que ara mos l'explicarà, molt bonica, eh?
Sí, és que algú ha fet una donació a l'església del meu poble, un quadre nou, molt bonic, la veritat, preciós, molt gran.
El que tinga ganes de veure sí. A la iglesia només n'hi ha única, una sí. En Alqueries,
sí, sí.
I és un quadre pintat, però és un quadre preciós.
Sí, sí, molt bonic. Aniré aquesta vesprada a fer-li una fotografia per a que tothom puga gaudir-lo i xerrar, si pot ser, la setmana que ve amb el seu artista, no?
Uh-huh. Dona't compte, m'acaben d'arribar ara en este moment que estem parlant això, Víctor, un vídeo on hi havia molta gent sense mascareta. S'ha ocasionat molta crítica, és dir, hem de ser lo més cívics que puguem. I, a més, dona't compte que els mateixos aficionats del Villarreal, club de futbol, quan veiem que algú no està complint la norma, en bons modos se té que dir posa't la mascareta, perquè després...
N'hi havia gent de l'agrupació que cridava l'atenció, i almenys al meu tram.
Que cridava
la gent de l'agrupació de les penyes, la sí. Gent que emana, que és sí. Responsable,
sí.
Almenys al meu tram anaven dient, per favor, separeu-vos, no vos ajunteu, les mascaretes... O sigui, això te ho puc dir, que en el meu tram se complia.
Pues, no és ni menys que, encara que no siga gent de l'agrupació de penyes, que sigui sí, gent responsable que diga, per favor, posa't la mascareta o intentem mantenir les distàncies. Per què? Pues perquè som l'afició més bona del món i punto del sistema solar
directament.
Víctor, ja has dit dels horaris, el pròxim partit que anem a jugar és contra
el Getafe, diumenge 4:15, mitja horeta abans, sí.
Val. I si guanyem, si perdem, això mos varia en algo?
Bueno, jo crec que el diumenge lo més important és que passi el dia, el nostre partit és el dijous.
Vale. Sense lesionar-se ningú,
clar,
està en tot el món.
Perquè damunt ahir ja tenim un expulsat que és Capu i un lesionat que és Foy, que segurament els dos se perdran la tornada. Per tant, crec que el partit del diumenge té que ser passar el dia, un tram.
Mira, Víctor, jo te tinc que dir que esta ràdio perdura en el temps i és d'esta manera perquè la persona interessada, que és la persona que porta així esta ràdio, té el cor tan groguet que sense esta ràdio no podria viure. I jo dic, dona igual contra viento y marea i si tinga que jugar lo que se tinga que jugar, però té el cor ben groc.
No, avui tot el món té el cor groc, perquè vos he de dir que algú li he donat el micròfon roig i s'ha agafat inconscientment el micro groguet. Jo dic, de veres te prepare el roiget i te agarres el groguet, avui, jo dic, inconscientment, esteu avui aixina, no el cabet.
Pues això, des de Ràdio Villarreal, tot allò que estem amb el Villarreal, pues bueno, com sempre. Ara anem a fer una pauseta de publicitat i anem a per el primer convidat.
Estàs a la 92.2 FM. Bring that ass back like a boom, 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 boom. Aprovecha las nuevas instalaciones multimarca de SEAT, Cupra, Opel y Mazda en Villarreal del grupo M Automoción. En las instalaciones de siempre de SEAT Villarreal. ¡Te esperamos! El Ayuntamiento de Onda pone en marcha la campaña Bono Mes Comerç, con la que cada vecino del municipio puede solicitar 2 bonos por vale de 10 euros para utilizar en los comercios, servicios y hostelería local. ¿A qué esperas? Si estás empadronado en Onda y eres mayor de edad, descárgate el tuyo en bonos.onda.es y disfruta de tu bono descuento. No dejes escapar esta oportunidad. El Ayuntamiento de Onda, con el comercio y la hostelería local.
Desde 1988, Óptica Villarreal es tecnología óptica, calidad y servicio. Las mejores marcas, las mejores lentes y la tecnología más avanzada. Desde 1988, Óptica Villarreal cuidamos tu mirada. Óptica Villarreal, Dr. Font 17, Centro Barilux Especialista.
ara un dia com demà, 1 de maig, se reivindica el Dia del Treballador. Anem a parlar en la UGT, ens tenim al costat del fil telefònic a Paco Sacacia. Molt bon dia, Paco.
Hola, bon dia, Susana.
Què tenim previst en UGT per a demà?
Bueno, pues demà en Castelló anem a fer una concentració conjunta en Comissions Obreres i fem una concentració que, a diferència de l'any passat, que no se va poder fer res perquè estàvem confinats, pues bueno, este any, com la situació encara no és massa bona, però sí que pensem que ja se pot fer alguna cosa, i entonces lo que anem a fer pues és una concentració en la plaça Maria Agustina a les 11 del matí.
Què els falta als treballadors per estar reconeguts, per a que siga totes les dies el dia treballador i no només l'1 de maig?
Ja, això és el que estem nosaltres plantejant, de que haurien de ser tots els dies, evidentment. Este any nosaltres el que anem a plantejar és de què fer, com no pot ser menys, no? Un reconeixement a tots els treballadors i les treballadores de servicis essencials, a banda de altres reivindicacions que ara comentaré, però sobretot és el que dic, un reconeixement pues, a tots estos col·lectius que van estar en primera línia, conforme poden ser pues, sanitaris, la gent de distribuïment de mercancies, la gent de neteja, els cossos de seguretat de l'Estat, els bomberos, tota la gent que d'alguna manera pues, han estat continuant treballant per a que no se parare, diguem, la vida, no? Entonces, però, claro, n'hi ha alguns que han sigut molt més necessaris en esta situació, i a més és que això d'alguna manera reforça el que plantegem habitualment. El primer de maig és un dia, però que moltes voltes el reforçament de serveis públics, com s'ha vist després, la necessitat de que aquests serveis siguin sent forts per a donar una resposta en cas d'una situació. Una situació així que, evidentment, ningú no l'esperàvem, però bé, que se pugui fer front a qualsevol eventualitat d'aquest tipus. També fem pues, menció a lo que estem últimament, que estem reivindicant, que són lligat en el tema este de que dins de serveis essencials pues, n'hi ha col·lectius que són molt vulnerables, que tenen unes condicions de laborals i econòmiques prou baixes, i sobretot aquests col·lectius pues, estan desempenyats per dones. No? Uh-huh. Podem apuntar així en la província de Castelló pues, el sector de neteja, unes condicions molt baixes,
sí,
on pràcticament estan en el salari mínim, i nosaltres el que estem plantejant, entre altres coses, és que aquest salari mínim que puja. Que puja perquè és que, a més, n'hi ha que tenir en compte que si n'hi ha un acord per a que en el 2023 aplegui a lo que és el 70% del salari mig i aquesta quantitat pot estar rondant els 1.200 euros, pues estem convençuts de que en any i mig no va pujar de cop tot això, entonces que sigui una cosa progressiva i que puja ara. El salari mínim este any té que pujar i l'any que ve també per alcançar la xifra ixa del 70%. I a més, n'hi ha molts col·lectius en la província de Castelló i molta gent que està que el seu salari és el salari mínim. Entonces, també n'hi ha altres que estan en conveni, pues que estan rondant aquest salari.
Sí, d'això volia parlar-li. És dir, enguany ha sigut un any especialment difícil per assignar convenis?
Perdona, és que se m'havia tallat.
Sí, que si enguany ha sigut un any especialment difícil per assignar convenis. Li dic això per la falta a voltes de motor econòmic en les empreses, és a dir, les empreses s'han vist moltes d'elles abocades a tindre que tindre molta gent en ERTEs i no poder tindre, no han tingut els mateixos beneficis. Per tant, jo crec que haurà sigut un any difícil per a assignar convenis, no?
Tots els anys sempre n'hi ha algo de que per la part empresarial se planteja com a que ha sigut, diguem, que com a que és algun motiu per a intentar reduir el que són les demandes de la part social. Però en aquest cas, així, hem de tenir clar una cosa. Per exemple, dos convenis que s'estan negociant, que un és el d'hostaleria i l'altre és el del sector ceràmic,
sí.
Bueno, pues que són totalment diferents. El d'hostaleria han patit molt la pandèmia. Per supost, és possiblement un dels sectors més afectats, però n'hi ha que deixar de veure que costa 8 anys moment sense negociar el conveni perquè el patronal s'ha negat a sentar-se. Mm-hmm. Perquè per la reforma laboral que s'hi va fer el 2012, però com era del PP que n'hi havia entonces, pues van fer una reforma en la qual se plantejava que si no n'hi havia negociació del conveni, prescrivia passar en estatut. Sí. Això és el que ha aprofitat esta patronal, igual que haces, afortunadament no massa, era reduir les condicions dels treballadors a les condicions mínimes que n'hi ha. Per tant, ara que s'ha retomat el tema de la negociació, esperem que a ple d'aport pareix que la voluntat ara sí que sigui una altra, esperem que se complisca, si no, pues també ho denunciarem de que van pel mateix, i després l'altre conveni majoritari, que és el de ceràmica, pues este n'hi ha que bueno, de que realment les empreses i els treballadors que treballen en aquestes empreses durant este període han fet un esforç conjunt, però el qual s'ha aconseguit que este sector inclús hagi millorat en el tema de l'exportació. Això n'hi ha que reconèixer-lo i, per tant, cara al conveni, pues això també s'ha de plantejar perquè això ha sigut un esforç conjunt. I, per tant, aquest conveni, pues, no pense que, com sempre, en les seues dificultats i les seus, d'alguna manera, sempre tirarà floja, però que aplegarà sempre a un
bon port.
A un acuerdo per a poder seguir pues, en la línia que porta este sector. Jo pensé que en Castelló, per la veritat, és de agrair-lo, no? De que per lo menos funcioni.
Els sindicats enguany han demostrat, no enguany, sinó entre l'any passat i enguany, s'ha demostrat la importància que se té en una situació com la que han viscut.
A veure, jo pensé que qui no ho reconegués perquè no ho veureu. Mira, jo puc parlar-te des de UGT. Nosaltres, des del primer dia que se va decretar l'estat d'alarma, nosaltres hem tingut la sede sempre oberta. Han sigut una de les poques organitzacions, tant, diguem, particulars, privades, oficials i tal, que han estat sempre obert la sede, evidentment, en un control, en una cita prèvia, perquè no podia ser, conforme està el tema, de que fos tot. Però han estat sempre oberta. Per què? Perquè veiem que els treballadors i les treballadores anaven a necessitar un assessorament, un saber l'acumulació d'ERTEs que se van presentar quan se va fer el tema del permís retribuït d'alguna manera recuperable. Tot això, la gent necessita una resposta. Han participat en multitud de negociacions sobre certes. O sigui, han fet una feina, vamos, però és el que ens toca. I al mateix temps, bueno, pues, han aconseguit de que en la negociació, tant en la patronal, que és necessària, sí, com sí, en el govern, va aconseguir de que ISO certes, que pareix que saps que hem descobert ara, no, certes fa molts anys que estan ahí, però que no s'han utilitzat per part de moltes patronals, perquè els interessava més fer eres que ERTEs. Uh-huh. Entonces, ISO certes, el que han demostrat ha sigut que en això s'ha mantès el empleo, que és el que interessa. Vale que el treballador, mentre està ERTE, té una reducció de salari, sí, però és que si estigués en el paro, seguiria tenint la reducció de salari, però sense empleo després.
S'hauria destruït l'empleo, claro.
Bueno, tenim la mostra, no? El que va passar en el 2010-2012, que tot eren eres, eren d'extinció, i al final, pues, això és una destrucció d'empleo bestial.
Per recordar a la gent, demà en la plaça Maria Agustina, a l'hora?
Ho farem a les 11 del matí, ho farem en plan aixina, un poc restringit per al tema de les mesures que n'hi ha.
Sí, en este cas, qui seran, suposo que representants de sectors o no?
Sí, va ser de sectors que diguem que n'hi ha en la província, pues podem ser unes 80-90% persones màxim. Uh-huh. Per a que no n'hi ha que això, que no n'hi ha que acumulació, que puguem mantenir les distàncies. Ja et dic, este any volem per lo menos i fer aquesta concentració, manifestació no, perquè això podria fer acumulació de gent. Uh-huh. Farem aquesta concentració, visualitzarem de que aquest reconeixement als treballadors i les treballadores de serveis essencials. També seguirem la nostra reivindicació d'aquestes concentracions que han fet els últims mesos sobre les tres coses que t'he dit, la pujada del salari mínim, la derogació de la reforma laboral. Uh-huh. I la del sistema de pensions.
Sí.
I en això farem veure que nosaltres continuem, que la situació és esta, que a poc millorarà, que està clar la vacuna, i que quan antes millor, tornarem a eixir al carrer i tornarem defensant pues, els drets dels treballadors i les treballadores.
Pues moltes gràcies. Des de UGT, Paco Sacacia, moltes gràcies i bon dia.
De res, Susana, bon dia.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Un nuevo frontal con parrilla negro brillante. Una nueva mirada con faros full LED. Pantalla táctil de 26 centímetros. Una mayor seguridad con Lane Assist, reconocimiento de señales de tráfico, detector de fatiga. Un estilo inconfundible. Nueva gama Fiat Tipo Cross. Lo tiene todo desde 15.900 euros con 3 años de garantía. Ver condiciones legales en fiat.es.
Tecno Villarreal, colaborador de Comauto en Villarreal, Avenida de Francia 62, tu punto de venta de Fiat, Alfa Romeo y Jeep en Villarreal.
¿Ya sabes dónde vas a cursar tu bachillerato? Nosotros lo tenemos claro, en Santa María de Villarreal. Bachilleratos concertados, jornada partida y refuerzos gratuitos en las tardes libres. Apoyo, orientación e información. ¿Necesitas más para tenerlo claro? Excursión de final de curso, preparación para exámenes oficiales de idiomas, plataforma del alumnado con Google for Education, Colegio Santa María de Villarreal, siempre formando futuro. www.colegiosantamaria.es.
I ara també parlem en un altre sindicat, en este cas és el CESIF. Vicente Navarro, buenos días.
Hola, buenos días.
Mañana es el 1 de mayo, como decíamos previamente a esta entrevista que hablábamos con Paco Sacacia de UGT, ustedes no hacen ningún tipo de concentración, ¿no?
No, tradicionalmente no hemos hecho nunca concentraciones.
¿No celebran el Día del Trabajador o consideran que no es así? ¿Cómo se reivindica el derecho de los trabajadores?
Sí, nosotros, el derecho de los trabajadores, lo reivindicamos los 365 días del año. Es decir, no lo concentramos en un día. Lo hacemos continuamente, todos los días y a todas las horas. Uh-huh. Ese es nuestro criterio. Nosotros, desde el punto de vista, nuestro sindicato es un sindicato que abarca no solamente la administración pública, somos mayoritarios en la administración pública, uh-huh, sino también tenemos concretamente el sector privado que va en crecimiento. Evidentemente nosotros estamos siempre exigiendo o pidiendo la recuperación económica real, que se den las condiciones para que pueda contratarse más gente y demás. Desde el punto de vista, desde la óptica estrictamente de la administración, nosotros llevamos años pidiendo un plan estratégico de recursos humanos, porque hay una cosa evidente, es decir, nosotros concretamente tenemos un problema de temporalidad y precariedad en el trabajo, en la contratación que tenemos. Sí. Tenemos cerca del 30%, por ejemplo, la Generalitat Valenciana tiene una tasa de temporalidad del 30%, 10 puntos por encima de la tasa de temporalidad de la economía privada. Es decir, nosotros tenemos más interinos, más temporales, que una empresa normal. Luego, aparte de eso, es necesario reforzar los sectores como educación, justicia, sanidad, porque ahora con el tema del coronavirus ha quedado, uh-huh, totalmente claro y demostrado la situación de precariedad que hay. El coronavirus ha puesto de manifiesto todos los problemas que habían en el sector fundamentalmente sanidad y educación. Y en el SEPE incluso, porque todos sabemos todos los enormes problemas que ha tenido el tema de la tramitación de los ERTEs. Bien, pues sanidad es un elemento fundamental. Yo represento concretamente, yo soy del sector sanidad, uh-huh, y es lo que más vivo. Y entonces es un problema enorme. Tenemos una lista de espera absolutamente vergonzosas, tenemos una organización caótica, demostrado ser caótica, y encima la tenemos escasa de recursos. Ahora concretamente tenemos un problema de la que ha planteado la General Valenciana. El problema es el siguiente: el día 31 de mayo acaban los contratos COVID. Sí. ¿Qué va a pasar? ¿Se les va a renovar? Pues ahora la Consejería ha dicho que va a renovar una pequeña parte de esos contratos, con lo cual tenemos un gran problema. ¿Por qué? Porque la actividad sanitaria está totalmente paralizada, y si encima cogemos y no renovamos los contratos COVID, que nosotros como sindicato estamos exigiendo la renovación de todos los contratos COVID, pues nos va a faltar personal. Claro. Si a eso le añadimos los planes de vacaciones que han enviado los departamentos o los gerentes a Consellería y se los han devuelto recortadísimos, yo os voy a poner un ejemplo que os va a afectar, porque es vía real la situación del Departamento de Salud de La Plana, un botón de muestra. Sí. El gerente envió a Consellería para que lo autorizaran un plan de vacaciones que médicos especialistas suponía sustituir uno de cada dos, es decir, dos médicos de vacaciones sustituyo con uno, y en primaria lo mismo. El resultado es que les han devuelto el plan de vacaciones recortado en un 30% en los médicos de primaria sobre lo que ya habían enviado ellos, que ya estaba recortado, y en un 45% o 47% en los médicos especialistas, es decir, que les han dado dinero para sustituir de cada cuatro médicos de vacaciones sustituir uno solo en especialidades, y de cada tres médicos en primaria sustituir uno solo. En enfermería de primaria han pegado un recorte también del 18%, o sea que, es decir, vamos a ver, tenemos una situación terrible, unas listas de espera quirúrgicas y de especialistas terrible, y ahora cogemos, nos cargamos casi todos los acúmulos de tareas que teníamos para el COVID, y además de eso cogemos y prácticamente vamos a suspender la actividad hospitalaria, nada más que las urgencias se van a mantener, el resto habrá que suspenderlo, porque con un sustituto cada cuatro médicos no puedes hacer absolutamente nada en especializada, con lo cual la lista de espera no solamente para una operación, sino la lista de espera para que te visite un especialista, pues durante los tres meses de verano, julio, agosto y septiembre, pues no van a poder visitar a nadie, porque claro, uno de cada cuatro sustituidos y tres no sustituidos te dará para cubrir las urgencias que tengas en el hospital y poco más. Esta es la realidad. Nosotros estamos pidiendo acabar con la temporalidad. Nosotros tenemos un 30% de temporalidad. Ya la Unión Europea ya se ha pronunciado numerosísimas veces diciendo que eso es vergonzoso, que eso no es de recibo. Bueno, pues eso habrá que hacerlo, y hacerlo con un plan estratégico de recursos humanos, que es lo que nosotros vamos pidiendo.
Sí, pero nos hace llegar es que tenemos la sanidad pública mejor de toda España.
Pues no es verdad. Es decir, la sanidad pública mejor de toda España, pues entonces, ¿cómo tenemos la lista de espera que tenemos? Es decir, la lista de espera que tenemos, que es de vergüenza, uh-huh, es una lista de espera que demuestra que está infradotada la sanidad. Y además es que la lista de espera no es una cosa que se haya generado como consecuencia del COVID. Con el COVID se ha agravado, sí, pero nuestra lista de espera ya era muy grande desde hace muchos años. Y si resulta que tú vas generando lista de espera para operar, lista de espera para hacer pruebas diagnósticas y para que los especialistas vean a los pacientes, y eso lo está generando desde hace muchos años, la conclusión de cualquier gestor medianamente normal es que me falta plantilla. Es decir, si yo no puedo con la plantilla que tengo atender la demanda asistencial que tengo, tendré que hacer algo. Incrementar la plantilla. Pues eso es lo que precisamente no quiere hacer la General Valenciana, porque incrementar la plantilla supone gasto, y como prefieren gastarse el dinero en otras cosas, pues la sanidad queda siempre relegada.
Mire, a partir del 24 de mayo van a pasar de 48 puntos de vacunación a 124 puntos de vacunación, y todo esto es para descongestionar los centros de salud, los primarios, y que puedan atender a la gente.
Bueno, el tema de la vacunación. A ver, la administración, en este caso la Consellería, ha tomado una decisión extrañísima, que era la de concentrar puntos de vacunación, uh-huh, y hacer gente que vaya de su pueblo a vacunarse a no sé qué sitio. Por ejemplo, en Pinaroz estuvieron obligando a gente a que hicieran 70-80 kilómetros de carretera de ida y otros de vuelta, en pueblos como Cher y todos estos pueblos que están en la montaña, sí, para ir a vacunarse al Palacio de Deportes de Pinaroz. Sí. ¿En qué cabeza cabe eso? Porque nosotros, de poner vacunas, sabemos poner vacunas. Si nosotros este año hemos puesto en poco más de 15 días todas las vacunas de la gripe, y todos los años, en mes y pico, ponemos todas las vacunas de la gripe, que es para todo paciente mayor de 60 años y para los hipertensos, diabéticos, crónicos y demás. Es decir, ponemos a muchísima gente vacuna de la gripe y a nadie se le ha obligado a ir a un polideportivo. Siempre se la vacuna en los centros de salud y eso es lo que hay que hacer. Es decir, tú tienes que enviar la vacuna al centro de salud y vacunas ahí, que tienes la plantilla preparada, la plantilla que lo ha hecho toda la vida. Y poner la vacuna del COVID es exactamente igual que poner concretamente la vacuna de la gripe. Se pone exactamente igual. ¿Por qué se han decidido concentrarlo? Porque quizás queda muy bonita una foto de 30 personas en cola o 50 personas en cola para ser vacunado, porque así se da la impresión que vacunamos muchísimo, cuando en realidad nuestro problema no es de capacidad de vacunar, sino de que no tenemos vacunas. Si tuviéramos vacunas ya estarían puestas, pero como no las tenemos, pues bueno, y entonces se quiere dar la imagen de, pero no, es que no hace falta. Tú tienes una magnífica red de centros de salud y de consultorios, tienes personal en los centros de los consultorios, pues dale las vacunas y que las pongan ellos. Es que eso es de cajón. Ahora el Departamento de Salud de Vinaroz, después de nuestras denuncias en prensa, en radio y demás, pues ya ha visto la luz y entonces está enviando las vacunas a los centros de salud para que el paciente no tenga que hacerse 70, 80 kilómetros a ponerse la vacuna en o Morella o Vinaroz, que eran los dos puntos, y luego volverse a su casa conduciendo él. Es que no tenía ningún sentido. Más aún, te doy cuenta que muchos de esos eran personas mayores de 70, 80 años. Uh-huh. Es que no tenía ningún sentido. Era ganas de montar un circo.
A partir de la semana que viene, anuncian desde la Generalitat que llegarán unas 400.000 vacunas semanales. ¿Usted confía que esto sea cierto?
Eso lo hemos oído tantas veces. Yo hasta que no las vea, no me lo voy a creer. Teniendo en cuenta que además, a la hora del reparto de vacunas, la Comunidad Valenciana está discriminada. Cuando el gobierno central del de Sánchez reparte las vacunas, resulta que a nosotros nos dan menos vacunas por habitante que a la media de España. A nosotros, la semana pasada, nos debían 150.000 vacunas. 150.000 vacunas. Es decir, éramos la tercera comunidad que menos vacunas por habitante recibía. La primera era Canarias, la segunda Mallorca y nosotros los terceros. Canarias y Mallorca tienen una población mucho más joven que la nuestra. Nuestra es una población envejecida y a nosotros se nos discrimina. Es decir, 150.000 vacunas que deberíamos haber tenido ya estarían puestas. Pues no las tenemos. Y entonces ahora dicen, no, es que van a llegar. Bueno, cuando las veamos, las veremos, pero ya podríamos tener vacunadas a 150.000 personas más, que no tenemos sencillamente porque la Comunidad Valenciana, como de costumbre, se nos trata peor que al resto de España. Y como además, concretamente, el presidente de la Generalidad parece que no quiere incomodar a Sánchez, que parece que fuera su amo y él su siervo, pues entonces no reivindica lo que debe reivindicar, que es, oye, yo quiero vacunas en la misma ratio que se le está repartiendo al resto de España. Yo quiero mis vacunas, porque las vacunas son de todos los españoles, no son del gobierno central.
Vicente Navarro, muchas gracias por haber intervenido. Ya sabe que siempre le escuchamos muy atentamente, porque el que conoce un tema es el que mejor lo explica.
Muchas gracias a vuestra disposición y a la de todos vuestros oyentes.
Estás a la 92.2 FM.
¿Has visto esta escultura?
Sí, pero no tiene ProPilot ni Nissan Connect.
¿Otra vez con tu Nissan Juke?
Es que es tan bonito y está tan equipado.
Pero, Nissan Juke 1 es cultura cero. Si quieres conducir lo último en diseño y conectividad, esta es tu oportunidad. Consigue tu Nissan Juke con las ofertas exclusivas de tu concesionario Nissan.
Satra, Avenida Valencia 223, Castellón.
Pruébalo en tu concesionario Nissan Satra de Villarreal. Carretera Villarreal Honda, kilómetro 27.
Citricultor. Controla todas las especies de ácaros de tus clementinos y naranjos con Dinamite, acaricida de Certis de alta eficacia y persistencia, respetuoso con la fauna auxiliar y con un nuevo modo de acción para evitar resistencias. Adelántate a tu punto de venta habitual y pide Dinamite. En Certis, escogemos trabajar hoy por la agricultura del mañana.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Villarreal.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Nueva promoción de viviendas en Villarreal, edificio Santa Yusia, situado en la calle Vicente Sanchís, esquina Santa Lucía. Viviendas desde un dormitorio. Más información en Solvia Villarreal, avenida Castellón número 1, Villarreal.
Tu móvil, tú eliges. Telefonía fixa, móvil, fibra al millor preu en Avinguda Francesc Tàrrega 53 de Villarreal. Vine y paga menys per la teua factura.
Semana van presentar así a Radio Villarreal lo que es la tarjeta FemPoble que han incentivat, no, conjuntament des de l'Ajuntament de Villarreal i la Fundació de Caixa Rural. I els van prometre que tindríem algú que ens explicara ben bé com funciona aquesta targeta i com demanar-la, no? Per a que tots els ciutadans puguem tindre-la, no? I ajudar al xicotet comerç i l'hostaleria de la nostra ciutat. Per això tenim el secretari de Fundació Caixa Rural Villarreal, Josep Ramos. Molt bon dia, Josep.
Bon dia a tots.
Bé, la veritat és que estem molt il·lusionats en aquest projecte, no? I la veritat és que ja va ser el president de la Fundació de Caixa Rural, Enric Portalés, qui va explicar un poquet en aquesta roda de premsa que es va fer la setmana passada a la Casa de les Mundina com funciona i què és la targeta FemPoble, no? Però ens agradaria que fos vostè mateix qui els explicarà als ciutadans i als nostres oients què és la targeta.
Bueno, en un principi, Maria, esta targeta està pensada per a que qualsevol ciutadà de la nostra ciutat puga utilitzar-la. Vull dir, no hi ha cap tipus de requeriment. Bueno, sí, l'únic és ser major d'edat, ¿vale? Uh-huh. Mitjà de pagament, pel qual pues, se pot comprar en qualsevol establiment. Amb quina idea? Pues, la idea és incentivar el consum, els pagaments en la nostra ciutat. I no només diria jo de comerços i hostaleria, sinó de tota aquella activitat econòmica portada a terme per part de microempreses de la ciutat, vull dir, professionals de tot tipus, poden ser professionals liberals, com metges o abogats, etcètera, etcètera, en consulta, ¿vale? O inclús llumeros, oficis, llumeros, llanderos, etcètera. Vull dir, això està pensat per a que per a potenciar lo que es la economía de proximidad, la economía circular, ¿no? Que es aquella que nos fa pensar primero en los nuestros propios veïns, ¿no? Aquí tens al costat y aquí pots comprar-li o aquí te pots dirigir, ¿no? Per tant, és importantíssim saber que per a poder utilitzar la targeta, ¿vale?, antes tenim que comptar en una sèrie de, en aquest cas, negocis, comerços, pressupost, hostaleria, els professionals que vam estar comentant, per a poder comptar amb ells, com vos dia, pues fa falta que s'adherisquen al programa, no? El programa que estem ara llançant. I en aquest cas, pues per un costat, se pot demanar la targeta, però per un altre costat, ara estem en període també de arreplegar totes aquelles sol·licituds d'establiments, negocis, que vulguin formar part d'aquest projecte.
No sé si ara té vostè mateix dades de quantes comerços i serveis d'hostaleria i altres empreses, si tenim un nombre exacte de quantes s'han sumat a aquesta iniciativa.
Bueno, de moment estem en el període de donar a conèixer el projecte. Crec que ja n'hi ha, este matí crec que m'han donat la dada de que queden quasi 20, no sé si en Danau. Vull dir que el procés, evidentment, tenim tot el mes de maig per davant per a que els comerços se coneguen la iniciativa i els comerços, els establiments, els negocis en general, vale, coneguen la iniciativa i s'adherisquen. De fet, tenim programada una reunió informativa per al proper dilluns, a més en sessió doble, per a facilitar a la gent que pugui assistir a aquesta sessió informativa, en el qual explicarem tots els condicionaments i què deuen de fer per a formar part d'aquest projecte. La tenim en horari de 3:30 i 6:30 en el nostre centre social, anem a fer la presencial en totes les mesures de seguretat, i ahir explicarem algo prou bàsic que, si vostè conté ara, que és, primer de tot, adherir-se a la iniciativa com a establiment és gratuït. Jo me puc adherir de manera gratuïta, no tinc cap cost. L'únic requisit necessari, això sí, és comptar en un terminal punt de venda, TPU, en datàfon de targetes, perquè si no, evidentment, no pots cobrar en targeta. ¿Vale? El mitjà de pagament és una targeta i dona igual en quina entitat bancària el tinguis contractat. No té per què ser única i exclusivament de Caixa Rural, pot ser qualsevol establiment adherit a qualsevol tipus de datàfon de qualsevol entitat bancària. Això és l'únic requeriment i en base a això, pues, participar. Evidentment, tots aquells establiments o aquells negocis que no contenen aquest servei i ho tenen comptar-ho, tenen temps durant tot el mes de maig per a contratar-ho, que siga, en aquest cas, en Caixa Rural o en qualsevol altra entitat. Però sí que és necessari comptar en això, en un sistema de pagament en targeta.
I ara anem a parlar dels usuaris, no? de les persones que tindran aquesta targeta. No? Per ara hi ha 2.500 targetes que podem sol·licitar fins al 16 de maig. No? I com el 17 de maig, com ho podem fer i quins avantatges tindríem? No? Que això és molt important per a que la gent vagi per aquesta targeta, no?
Pues en principi, bueno, han ficat fins al DASAT, inclusive, ens ha faltat la paraula inclusive, això havia dit el setge. Sí, a veure, en principi, no és que a partir del DASAT no se puguen demanar targetes, però sí que fins al DASAT han ficat que anem a fer un llançament massiu i el que estem fent ara és una preinscripció. Per a què? Per a que des del primer moment tota la gent que estigui interessada en comptar en aquesta targeta, pues puga fer. Clar, hi ha una limitació, tu has dit, han demanat fer una petició de, en aquest cas, de plàstics de fins al 2500 en aquesta primera remesa i anem a veure com va. En principi, la gent ha de saber que la petició de la targeta és molt fàcil, el que és la preinscripció a la sol·licitud de la targeta, única i exclusivament ha d'entrar en la pàgina web de vilatenda.com i ahí fer el registre. Se té que registrar com a usuari de Vilatenda i té que marcar una caselleta que fica que volen la targeta. Per què? Perquè un pot ser usuari de Vilatenda i no voler la targeta. És estrany perquè tot el món, pues, en principi, no té que fer les coses d'aquesta targeta, més sabent que és una targeta que és, la sol·licitud és gratuïta i que entre les avantatges que té és que, pues, té una bonificació important perquè tot el que se compre en aquesta targeta en els comerços i negocis adherits al programa tindrà una bonificació d'un 20%. Això què significa? Això significa que si jo compre, per exemple, de manera acumulada 100 euros per fer el compte redó, pues a mi m'abonaran de manera acumulada 20 euros. Si jo arribo als 200 euros, pues arribaré a una bonificació de 40 euros. ¿Vale? Això, esos 40 euros després se pot gastar cada el que ho vulgui. No estàs obligat a gastar-los en els mateixos establiments adherits. No, no. I els pots recuperar en diners. L'incentiu és lliure. I en principi, la promoció és, com tu havies dit, de 2.500 targetes i les compres, en principi, han ficat en un límit temporal fins al 31 de juliol. Vull dir que en agost ja procediríem a fer l'abonament de la bonificació en funció de lo que una persona ha comprat. Si una persona compra, com un dia, 200 euros, pues tendrá una bonificació de 40. Si ha comprat 100, pues la mitat.
La veritat és que sona fantàsticament. Jo crec que és una molt bona oportunitat per a tota la gent, no? I sobretot molt beneficiari no? Per al sector empresarial i comercial que tenim ací a la nostra ciutat de Vila-real. El meu dubte és, bé, com vostè bé ha dit, no? La targeta es pot sol·licitar per la pàgina web de Vilatenda, no? Però sabem que a lo millor hi ha molts homes i dones majors que no saben o no es familiaritzen amb aquest aquest tipus de tecnologia, no? Com se pot facilitar per a aquestes persones puguen tindre o no? Perquè realment ells són els que fan molt de gasto així a la ciutat, a les carnisseries, panaderies, no? Com es pot fer?
Pues, han habilitat un servei de petició per a persones, com tu dius, que no tenen un perfil digital, ¿vale? Perquè pues, bueno, no solen ser usuaris. I el que han fet és habilitar un horari a partir de la... Bueno, està disponible. Poden vindre al centre social, en este cas, molt propi d'on esteu vosaltres, en este cas, a la segona planta, ¿vale? I en la segona planta, en l'antiga sala de lectura, que era, pues, bueno, no he tingut que tancar, però qüestió del Covid, provisionalment, l'hem habilitat per a donar este servei. En esta sala, pues, podrà anar gent que no tinga, com diem, perfil digital i sol·licitar la targeta de manera totalment lliure, perquè no hi havia cap problema. Això sí, el que no siga client de Caixa Rural té que portar obligatoriament el DNI, perquè hem de escanejar-li per una qüestió de dades, per qüestió de dades per tema de blanqueig de capitals, que és necessari identificar a tot el món. Evidentment, els clients de Caixa Rural els tenim desobradament identificats, però és que no ho són ni aquí identificats. I en això, suficient. Sí. També és possible que, pues, bueno, que puguem preguntar a les oficines i potser més endavant puguem també donar aquesta facilitat. Però de moment és que no puguem fer-ho directament en la pàgina web que vinguin al centre social i sense cap problema en horari de 10 a 2 de la vesprada es donarem de alta a aquesta prescripció massiva.
La veritat és que la targeta No Fem Poble és una gran oportunitat, no a més que s'ha adherit també l'Ajuntament de Vila-real dotant-no, no? Donant també, fent-ne aquesta donació, diguem, no? Que inclús en un futur es pot augmentar aquesta partida que ha destinat el consistori per a aquestes targetes no siguin efectives.
Sí, en un principi l'Ajuntament té interès en que, pues, bueno, ara que s'estan relaxant les mesures del Covid i que la gent ja pot començar a eixir i a fer més gasto i tal, pues, vol potenciar sobretot ara la campanya d'estiu. ¿Vale? Hem ficat en principi el 31 de juliol, però ja veurem com van les compres, si hem d'ampliar-ho, si no. ¿Vale? Això ja pues, si serà una decisió per part, en aquest cas, del pacte de l'organitzament, on tots on tinc que agrair, a més, públicament, que tots els partits polítics pues, confiaren en nosaltres, no només l'equip de govern, sinó la resta, pues, això és una decisió d'ells, no? De que diguen d'augmentar, d'ampliar. Nosaltres el que fem és donar suport, ¿vale? En col·laboració, evidentment, en les principals associacions locals, com va ser UCOVI i ASIOVI, per a fer-ho realitat. Entonces, ja vos dic, en un principi pues, està pensat en la campanya d'estiu, però ja veurem. Esta targeta no mor en esta iniciativa. A més, és un tipus de targeta de recàrrega que el que permetís és que, bueno, que ens dona una seguretat extra. Sabeu que últimament, per desgràcia, hi ha molts atacs virtuals, hi ha molt de frau. Esta targeta té l'avantatge de que tu bloqueges el saldo que vulguis carregar-li. Vull dir, no va directament al compte, sinó que tu és com les antigues targetes monedero, evidentment, en la tecnologia una tecnologia totalment diferent, però el que fas és carregar-li un saldo d'un import i que aquest import no passe significa que tu bloqueges possibles interferències, possibles atacs que puguis tindre. Vull dir, que aporta aquest element de seguretat que és molt important també.
La veritat és que sí, té totes les avantatges, no? Jo crec que seran molts, tant els comerços, hostelers, empreses que s'adherisquen, no? També tenim aquesta esperança, com va dir l'alcalde també, que els veïns i veïnes, perquè funcione, tenen que anar a demanar-la, no? I per tant, secretari, quan diguem que es ficarà, diguem, en marxa l'utilització d'aquesta targeta perquè es puga... pues això, ficar en funcionament, no?
A veure, en principi tenim previst que a partir de juny funcione. Vull dir, en l'assa de maig tancarem el que és la prescripció d'alta massiva, farem la primera petició de targetes, espero que siga el més nombroses possible. Home, si poden les 2.500, pues seria genial. Però també tenim que pensar que això després n'hi ha que ficar-lo en circulació. És un producte bancari i al ser un producte bancari hi ha un contracte, n'hi ha que firmar, no és fàcil. Vull dir, el tema, pues, lo ideal fora que fora escalonat, però jo entenc que tot el món, pues, és un inici. Volguera tindre-ho, pues, anem a veure com quanta gent pues, mostra interès, i la idea és que a partir de juny, si és possible i si no n'hi ha cap tipus de problema, se podrà ficar en marxa. No obstant, tenim previst que en el cas de que vesquerem que n'hi ha una dificultat pues, per col·lapse o per demanda i tal, hi ha un acord per part d'en aquest cas de l'Ajuntament d'ampliar els plaços de la promoció, que no acabi el 31 de juliol. En principi volem que siga fins al 31 de juliol per això, perquè tenim interès de que la gent, el mes de juny i juliol, pues, vol que el seu consum, la seua, que quan pensen comprar, en anar a un especialista mèdic, en anar a una farmàcia, en contractar en un llandero, en un llumero, ¿vale? Que siga a la nostra ciutat. I, per tant, que el consum, evidentment, en juny i juliol.
Doncs, Josep Ramos, secretari de Fundació Caixa Rural Vila-real, moltes gràcies per haver estat avui amb nosaltres i haver-nos explicat com funciona aquesta targeta Fem Poble, no? Animem als que encara tinguin dubtes a anar a aquesta reunió, que serà el dilluns, el 9 de maig, així, a la seva sede central, no? I esperem això, que siguin molts els veïns que s'animen i que funcione, no? Aquest projecte pel bé de tots i per el nostre futur. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Estás a la 92.2 FM.
Dos mo, dos yo
soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un asmo.
Llévate dos gafas mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almassora y Vila-real.
Almassora reprèn la seva programació cultural amb teatre, cine, monòlegs, música i activitats per als més menuts. Consulta l'agenda municipal a www.almassora.es i puja't a la cultura. Ajuntament d'Almassora.
Alowagen, concessionario multimarca en calle Blasco Ibáñez, frente tribuna Estadio de la Cerámica. Alowagen, tu concesionario de confianza, certificado por Grupo Volkswagen.
En Grúas Tomás estem molt orgullosos del nostre equip, el Villarreal Club de Futbol, i de la seva afició exemplar. Davant de nosaltres, un desafí total. Ajustar els comptes amb l'Arsenal i arribar a la final de l'Europa League. I és que no hi ha res igual com ser del Villarreal. Fes-me cas, te ho diu Grúas Tomás.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock, exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Villarreal.
¿Tienes un proyecto y quieres llevarlo a cabo? ¿Necesitas un lugar para desarrollar tu actividad? En Efecte Villarreal te ofrecemos todos los servicios que necesitas como empresario para que te preocupes únicamente por tu actividad. Despachos con todo incluido, sala de reuniones, oficina virtual. Infórmate en www.efectevr.com. Dedícate a tu negocio, el resto es cosa nuestra.
Antes de nada dejaremos claras las páginas que nos importan, las de libros abiertos, de vidas cercanas, paredes que por siempre callan, que al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la batalla, que pensemos despacio, que damos deprisa y caminemos con la frente alta.
En este justo momento en que nada ocurre, calma blanca, ropa de cama de hotel, olores de vida plena, sexo ligero, agua fresca, zumo de fruta y café. Incluso ahora que ya no hay miedo, que nada tiembla, sale.
Ens n'anem ara fins Borriana per xerrar amb la seva regidora de festes, Lluïsa Montferrer. Bon dia, Lluïsa.
Molt bon dia.
Bé, tenim molt d'interès perquè Borriana està intentant que tornen els bous al carrer, no? Hi ha expectatives i es baratgen diferents alternatives, no, regidora?
Sí, la veritat és que sí. Ens vam reunir amb les penyes taurines i els col·laboradors que tenim en les festes normalment i els van voler involucrar en aquesta decisió, ja que pensem que són col·laboradors directes durant totes les festes amb el seu esforç que fan portant pues animals durant tota la setmana, i la veritat és que van voler saber la seva opinió. I bé, pues d'ahir vam traure que Borriana vol festejos taurins. El que sí que ens hem d'esperar és a saber com, d'acord amb el que ens marca Generalitat.
I quines són, diguem, les alternatives en les que estan treballant? Perquè sí que sabem que ciutats com Almassora estan treballant i redactant un protocol, no? Moncofa també ha instat a la Generalitat a que siga la pròpia conselleria qui treballi en un protocol per a que tot estiga llest, no? I preparat per a quan es puguen fer els festejos. Però des de Borriana, en què alternatives s'està treballant?
Bé, pues el que estem treballant és, primer que tot, era una primera presa de contacte amb les diferents penyes taurines per saber si estarien dispostos i estarien d'acord en fer una alternativa, no?, al que es coneix com a bou al carrer, i perquè tenim que contemplar totes les opcions, no? És una realitat que avui per avui no és una viabilitat el fer el bou al carrer que tot el món coneixem, i per tant és cert que ens hem de plantejar diverses opcions, pues siga en un recinte perimetral, en carafals o bé en una plaça portàtil, però sempre esperant i a expenses del que ens marca Generalitat.
Clar, sí que a lo millor el recinte tancat de plaça, no?, és un poquet més fàcil, però és veritat que aixina sí que es desvirtua un poquet l'ambient dels bous al carrer, si s'ambient en la plaça, no?, en la plaça Major, en el Pla, a lo millor acotar, diguem, lo que és l'extensió de la vila, que sabem que a Borriana és molt gran i són molts també els aficionats taurins que van a disfrutar i gaudir, no?, d'aquesta festa.
Sí, és una realitat que els nostres festejos taurins i la nostra setmana de festes hi ha una gran participació tant de gent del poble com gent de fora que ve exclusivament a veure els bous, no? I la veritat és que és algo complex, i sí que això bueno, en primer lloc també que no ho he dit, però agrair a les penyes taurines en tot moment el recolzament, la comprensió, no?, i la unanimitat que vam tindre en tot moment de les mateixes idees, però és el que es barallava, que és molt complex en la vila que nosaltres tenim així, en la cantitat de gent que participa que puguem a lo millor acotar-ho així al centre. I entonces és un poc en funció del que es va veient en l'evolució de la pandèmia i el que ens marca Generalitat, pues, anar veient possibles opcions i també el que ens marquen en la limitació d'aforament, perquè depenen també del màxim que es puguen ficar, si es fica, i saber a partir d'ahí on poder ficar el festeig taurí. Depenem també un poc d'això.
Sí, però és d'agrair que poquet a poquet anem coneixent més administracions públiques que es van sumar a aquest sector recupere la seva activitat, no? Perquè fins ara no s'havia parlat mai, diguérem, dels bous al carrer, no? I moltes aficions, les penyes taurines, no? Ens comentaven que tenien por que s'aprofitara aquesta pandèmia, no? Per intentar llevar aquesta tradició amb tants arrels, no? En la nostra província.
No, està clar que és una Àsia Borriana és una realitat que tenim un arrelament, no? Molt arraigat així en el tema dels festejos taurins. Jo crec que no se concebís les festes sense esta activitat i, per tant, no, des de l'equip de govern es contemplava una alternativa. L'any passat van tindre, pues, la mala sort de que la pandèmia ens va plegar, ningú s'ho esperava i, pues, en previsió, òbviament, no es podia fer i, bueno, quan vam aplegar vam estar barallant l'opció de també en festes de setembre el fer el festeig, però vam parlar en totes les penyes i igual que l'any passat ens van dir que no, pues este any ens han dit que sí que volen per no deixar un altre any en blanc, no? Pensem que és un any que és el moment de començar una nova normalitat i anar pegant xicotets passos. Sabem que és molt complex el que en setembre es veja el bou al carrer com tot el món el coneixem, en els carafals plens, en l'ambient que n'hi ha i en tota la gent i mantenint totes les mesures que es puguen mantenir. Entonces, a partir d'ahí, el que volem és fer festejos, però sempre condicionats a lo que se marque la normativa i, per suposat, si en aquest moment la situació sanitària ho permetís.
Pues, per tant, regidora, quedem un poc a l'espera, no? De que finalment es determinen, no? Tots aquests detalls que queden encara sols, però amb l'esperança de que aquest bou al carrer torne a Borriana i a tota la nostra província de Castelló, no? Moltes gràcies, Lluís Amon Ferrer, per haver estat avui amb nosaltres.
Moltes gràcies a vosaltres.
Cambia en un instante la forma en que los cuerpos toman aire y para el tiempo.
Radio Villarreal, 92.2, frecuencia modulada.
Real Export Cooperativa Villarreal. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Sedresín número de Villarreal.
Prepárate para el buen tiempo con Aluframe Carpintería de Aluminio, PVC y Cerramientos. Somos instaladores oficiales de Calaen, techos motorizados de grandes dimensiones y además, benefíciate de las ayudas del Plan de Eficiencia Energética. Lo gestionamos por ti. Aluframe, en Avenida Río Huebre 4 de Villarreal o en www.aluframe.es.
No hay atajos para lograr que las ideas innovadoras se hagan realidad. Por eso hemos creado el nuevo Hyundai Kona. Por fin, un SUV con la última tecnología ya es accesible a todo el mundo. Descubre la nueva gama Hyundai Kona y benefíciate de sus condiciones y descuentos especiales. Más información en Hyundai.es. Movicorea, tu concesionario oficial Hyundai en Castellón y Villarreal.
Cada día estamos más conectados, interconectados y abiertos al futuro. Y ahora mucho más cerca de ti.
Marzá Volkswagen ha abierto sus puertas en Villarreal, en Camí de la Travesa 24. Más cerca para ofrecerte todos los servicios de nuestra posventa oficial. Más cerca para adquirir tu Volkswagen nuevo o seminuevo. Más cerca para hacerte la vida más fácil. Ahora también en Villarreal, Marzá Volkswagen. Más cerca de ti.
¿Tens un negoci a Villarreal? T'agradaria tenir una major visibilitat comercial i obrir les portes del teu negoci a més clients? Suma't a Fem Poble, sense cap cost ni compromís de permanència. Informa't a vilatenda.com. Comprant al poble, Fem Poble, una iniciativa de l'Ajuntament de Villarreal i la Fundació Caixa Rural Villarreal.
Agricultor. Closer, seguramente la mejor solución contra pulgones, cochinillas, mosca blanca y cotonets. Closer, la mejor solución contra cotonets y el mejor precio en su sitio habitual de compra. Distribuido por Agromaestrat, 964-322041.
¿Vos te qué diría?
Pues también igual.
¿La pele ella o qué?
O si no, vale la pele yo.
Pues ya está. ¿Y tú qué pensas?
Igual. ¿Qué? Si no se la pela él, la pele yo.
Pues bueno, pues tots pelats així perquè arriba el xoc de la taronja.
Bé, jo crec que està molt clar de lo que anem a parlar avui, no? I és que Joan Montleó mos ho ha presentat avui. Anem a parlar de la taronja, de com va arribar així a les nostres terres i per això, com sempre, tenim al nostre Santi Cortés. Bon dia, Santi.
Bon dia.
La veritat, molt bona lecció musical la d'avui, eh?
Sí, perquè que és un valencià i que és la història d'un valencià sense una taronja i també per extensió d'un vilarrealenc.
Pues es comencem, no? Aprofundim en com arriba, què és una taronja, no? Per a la gent que... Bé, jo crec que així tot el món sap el que és una taronja, no, Santi?
Sí, no, simplement em feia gràcia, no? Perquè quan ens preguntem això, doncs, bé, així hi ha superespecialistes, jo vaig intentar ser exacte, eh? Si m'equivoco en alguna cosa, doncs perdoneu. És un híbrid entre l'aranja grossa, el pomelo i la mandarina, eh? Més o menys té una proporció de 25% d'aranja i 75% de mandarina. Això és el que... S'entén que és una taronja.
Anem a passar a la seva història, no? Com arriba així? Com ens convertim, no?, en productors de taronges a Villarreal i a quasi tota la província de Castelló, no?
Ho anirem desgranant al llarg del programa, perquè això té moltíssima molla. Però bé, sembla ser que el cultiu, és a dir, el fet de cultivar tarongers dolços, ja té milers d'anys i s'origina, com tots hem... sentim més d'una vegada, al sud de la Xina. Des d'allí se va escampant cap al sud-est asiàtic i després per tot l'Orient. Com ens ve? A través de la ruta de la seda, de les croades, Alexandre el Gran, tota aquesta comunicació Orient-Occident provoca que ens porten les taronges dolces, no? Bé, també intervenen els àrabs, que són ells, els àrabs, els que l'anomenen naranja. I això ve del persa. El persa és una llengua, doncs, a l'antiga Mesopotàmia, Iran, Iraq, tota aquella zona, encara hi ha llengües pèrsiques, que són molt curioses, i en persa era arangus, d'ahir vindria el nom de taronja. Van introduir primer el taronger agre a Europa, per el sud de la península, al voltant del segle X, i res, després ja parlarem de l'evolució a partir d'ahir, però actualment els valencians encara som un dels més importants productors mundials, encara que en una decadència que no ens agrada gens reconèixer.
La veritat és que si tens raó en aquesta decadència, no? Però la veritat és que dir que les nostres taronges són les millors del món, Santi. Això...
Hem de fer un exercici i a més és veritat, perquè jo, bueno, ja ho dic, he viatjat, he viscut fora i quan venien els caixons de taronges de Clemenules o de taronges d'ací de la terra, que a vegades eren magatzems de Villarreal i tot això, diria, mira, són cares perquè eren cares a Alemanya, però jo això és impagable, perquè és com tindre un tros de ta casa quan estàs allà vivint allà lluny. Així que sí.
I anem a xerrar de les varietats i de l'origen de cada nom. Vols que algú ens les presente?
Sí.
Dolçaina Style. Dolçaina Style. Dolçaina Style. Mandarines, clementines, clemenules, navelates, alustiares, hortaniques, hernandines, tangerines, sanguinelis, cadenetes, navelines, clemenvilles, loredines, clemenpons, giles, fortunes, ascaixón.
Bé, la veritat és que fa uns anys, exactament el 2012, va ser quan molta gent, gràcies a esta cançó, que és de la Dolçaina Style de Crystal Dior, que és una penya de xilet, doncs va fer que moltes persones ens aprenguérem els noms no? I tota la varietat que tenim així de mandarines, bé, de taronges exactament, no? Mandarines per als madrilenys, Santi.
No, sí. No hi ha res com una cançó per aprendre les coses. Jo és que sempre em recordo el meu iaio explicant-me, això no és una mandarina, això és una clementina, clar. Això és una navelate, això és un... I jo diria, mare meva, però quantes n'hi ha?
Sí,
i aleshores
sí.
doncs vaig a intentar fer un recull de les més importants, o que em sembla a mi més importants. Primer, les taronges dolces, que són les taronges de taula, i les taronges agres. Les agres són les que utilitzem per a cuinar, per a fer coques, per a fer melmelades i coses així. Després, podem distingir les de mida gran i les de mida xicotetes. Dins de les de mida gran, jo crec que una de les representants més importants és la Nabel.
La Nabel, clar, que bona que està la Nabel.
Està molt bona. La sí. paraula Nabel ja sabeu que ve de melic, que vol dir melic en anglès, perquè, clar, totes aquestes taronges, les Nabel, tenen moltes hibridacions que provenen de Califòrnia. És un dels altres territoris grans productors de taronges. Que m'ha semblat curiós, una miqueta llegint del tema, que hi ha hagut un intercanvi científic entre Califòrnia i les comarques valencianes. Clar, les Nabel és per això, perquè la part de baix tenen com el melic, melic que diem nosaltres melic, no? Que s'arrepleguen entre gener i maig, és una fruita de postres, està boníssima, com acabes de dir tu.
Sí.
Es va originar, sembla ser, en un arbre de la varietat ja establerta Salata en Cabulla, a prop de Badia, El Salvador, en algun moment abans de 1882. Ja, també hi ha teories de que es van veure per primera vegada a Portugal i que des d'ahir les haurien dut des de la Xina i des d'ahir cap a Brasil. Hi ha una miqueta de discussió. Bé, sembla que ser que després de descobertes es van enviar a l'any 1870 a un departament d'agricultura de Washington DC. Ahí en uns hivernacles, d'ahí els van enviar a Califòrnia i a la Florida 1873, i d'ahí doncs vindrien altres varietats que s'han anat originant, com la Ultra Nabel d'Austràlia, la Chislet Summer Nabel, la Powell Summer Nabel, i sobretot la Washington Nabel, que perquè
és el nom.
Clar, són americanes.
Sí, és molt, molt patriòtic, no? També tenim la Nabelina, no?
La Nabelina és una taronja també americana, es descobreix a Califòrnia. La Nabelina, doncs, se li posa així perquè sembla ser que la Universitat de Califòrnia envia les mostres a l'Institut Valencià d'Investigacions Agràries, i així li posem el diminutiu en valencià, fem un híbrid entre el Nabel, que és melic, i l'inminutiu valencià, Nabelina, perquè no eren tan grans com les Nabels.
Com les Nabels.
I fins als anys 70 no es comencen a comercialitzar.
Després passem a la Nabelate.
La Nabelate. Bé, quan ja te penses que s'han acabat les Nabels, doncs venen les Nabelate, clar. És que sí. Ve de l'anglès, late is late, que vol dir tardar.
Tardar,
que
clar.
Ve més tard. Que les Nabels, i d'ahir venen aquestes que estan també boníssimes. Aquestes sí que són d'origen valencià, sembla ser que va sorgir espontàniament a Vinaròs a partir d'una mutació en el camp de Juan Gil, sabem el nom i tot, a finals de la dècada dels 60. La Nabel Powell, que és una mutació de la Washington Nabel, la nave Lane Late, la nave Lane, vaig estar mirant i és estret, per tant suposo que seran nave Late, però més estretetes. Una altra, la nave El Follos. Jo crec que la paraula sí. Ja ho diu tot, no? Sí. És originant aquesta població de l'Horta de València, és molt habitual per les comarques centrals i és de suc i de taula al mateix temps. Té molt de suc, però també es menja en la taula.
Naranjas del grup de les blanques.
Sí, les blanques o valències, aquestes ja no tenen el melic en els fruits, tenen menys acidesa, i així doncs, per exemple, tenim la salustiana, tenim la barberina, que és autòctona també de València i sorgís per mutació espontània, i el seu descobridor és Vicent Barber, d'ahí que s'anomenen barberines. És que és una constant en els noms de les varietats. El descobridor és el que li posa el nom.
clar, cadascú. No? Sí. I també tenim la València Late.
Late ja sabem que és perquè és tardana. La producció és des d'abril fins a juny. També depèn de com siga l'estiu, faig més calor o menys. Sembla ser que, encara que se diga València, l'origen hi ha gent que diu que és portuguès, i és un arbre fort, aguanta prou.
I acabem en l'últim tipus, no? de taronges, que serien les taronges, del grup de sanguines.
Acabem en les grans, que després venen les xicotetes.
Sí, clar.
Les sanguines, doncs, bé, sembla ser que ve d'una mutació a Almenara, i això, la mutació doncs es donaria al voltant dels anys 30 del segle XX, i esta té també varietats, Tarocco, Sanguinelli i Moro són les més importants. Les característiques és que es crien bé en un clima com el d'Almenara, que baixa la temperatura i puja la humitat per la nit, que això fa que la rojor augmente, i que augmenta aquest gust tan bo que fan les sanguines, que també són nostres.
I ara passem a les de mida xicoteta, les més menudetes, no?
Les menudetes, la reina de les quals, així a Vila-real, jo crec que hauria de ser la rufatina, perquè la rufatina és una mutació de clemenules que s'origina a Vila-real. Vaig estar mirant l'altre dia el vídeo que fa l'Ajuntament sobre les arrufatines en la finca de Manuel Arrufat. I crec que en un moment del vídeo diu que s'origina en una zona de Vila-real que s'anomena el Rec de la Torreta. És una taronja que, evidentment, no vaig a dir res contrari, està boníssima, perquè, entre altres coses, així a Vila-real fan les coses molt bé. I des de Vila-real doncs, ja es va escampar al món. Ell comenta en el vídeo que ell la llavor doncs, la fica en diversos peus. Bueno, això és vocabulari també de taronges, no? L'empel del peu, el no sé què. I li la furten diverses vegades. Clar. I així jo crec que és com s'escampa, furtant-li la a d'ell, entre altres
pobret.
Coses.
Però així no fa que arribi a tothom, no?
Coses que passen. I així n'hi hauria molta història, no? En el copyright i la clausellina, que es va originar també d'una mutació d'una taronja que s'anomena Satsuma Owari, i s'origina a Almassora. L'Okitsu, que també és de Japó, esta jo la vaig tastar ja fa temps, està boníssima.
També, no?
Satsuma Owari, que també és japonesa, no sabem molt bé l'origen, però ja fa temps que es cultiva. I després passem a les clementines.
Clar, això són les que... abans de Nadal, no? És les que mengem tothom.
Efectivament. Les clementines, però volia parlar de les clementines com a nom, O sigui, perquè ja hem parlat d'algunes que són clementines, però com a nom és curiós perquè sembla ser que el fet de que se diguin clementines és perquè un senyor que s'anomenava el pare Clement Rodier a finals del segle XIX, en un jardí d'un orfanat, a Missargin, que està a Argèlia, no es les va descobrir. Però hi ha gent que diu que això és una història mítica i que realment ja fa temps que a Xina es cultivaven, que ell simplement va fer un conreu. Ara, el que sí que sabem és que el nom ve d'ell, ve del pare Clement Rodier. I per això d'algunes clementines de les que hem parlat i algunes més com la Clemenules.
Clar, això és la més autòctona d'ací, quasi, eh?
Ací a Vila-real n'hi ha moltes Clemenules plantades, encara avui en dia, i este és evident, d'on el nom, no? De Menules.
No fa falta, clar.
Diuen que es va originar en la famosa Gran Nevada del 47 i que al tallar els arbres, doncs això va provocar en el rebrot una mutació i aleshores va néixer la Clemenules, que una de les batalles que té Nules és en la denominació d'origen, clar,
sí, han intentat crear una associació fa poquet, també, per això.
Estan lluitant, jo crec que des de que existís, pràcticament. Així que molts ànims a Nules. Marisol, la varietat està Marisol, és de Betxí, s'origina a Betxí, és a dir, que així n'hi ha una muntona de...
Sí, sí, la veritat, cadascú té la seua
varietat,
tot.
I ben
sí,
bones sí. Que són, i ben bones que estan. Lauro Nules és una mutació de Fina, que també... s'origina a Nules, però està dels anys 70.
Ah, te dic, els que més venomenen són els de Nules, que li fiquen Nules darrere perquè sapiguem d'on és, eh?
Efectivament, que arreu del món no oblidem,
no oblidem
on va aparèixer. Sí. Sí. Almenys, ja que no tenen ni denominació d'origen ni el copyright.
Sí, sí.
El Oro Grande, que esta és murciana, també una mutació de Clemenules, és a dir, l'Oro Grande és Clemenules, mutació murciana. Loretina, esta és de Tormos, Alacant, i és una mutació de la Marisol, no?, que havíem dit abans.
Sí, sí.
Que la Marisol era de Betxí, no?
Sí, sí, correcte. I acabem amb l'Hernandina.
L'Hernandina està molt de moda últimament. Sí, sí. Jo he vist alguns horts molt bonicos plantats en Hernandina. Es descobrís l'any 1966 i és una mutació de la Fina, de que es va originar a Picassent.
Uh-huh.
Sí,
dis-me.
No, i ens centrem una miqueta a Vila-real,
sí,
no?
Sí, ens centrem així a Vila-real per saber com van arribar les taronges.
Bé, diverses coses. Anem a veure. Primer estan els personatges, però també tots els sectors que s'originen al voltant de les taronges... al segle XX, sobretot, no? Ahir n'hi ha un moment que ens transformem de secar regadiu a regadiu per al conreu dels cítrics, perquè els cítrics són de regadiu, que es van substituint els carros pels camions, les cavalleries pels motocultors i les cavadores. Hi ha un boom als anys 30 que fan que prosperen totes aquestes indústries al voltant de la taronja. La taronja s'exporta arreu del món, era una de les coses més exportades, ja no en les comarques valencianes, sinó a Espanya, a tota Espanya. Bé, és veritat que ja a finals del segle XIX ja l'horta ja estava bastant coberta, ja estava bastant escampada de taronger, de manera que això, que s'anava transformant el secà. Ja haurem sentit parlar moltes vegades que, entre altres coses, tenien vinyes, i que ni a Vila-real n'hi havia moltes, i que per això ens diuen borratxos, perquè hi havia vinyes. Doncs tota aquesta transformació es produeix d'aquest tipus de cultiu als dels tarongers. Així n'hi ha moltes empreses que formen part, jo crec, del caràcter vilarrealenc d'anar-se reinventant. El taller de Claramonte, els establiments industrials de Ramos i companyia, Ochando, Ortiz, Sales, Diago, entre altres coses, s'especialitzaven en la construcció de bombes centrífugues. Hi havia, en algun moment d'aquells anys, van arribar a haver més de 10 tallers relacionats amb aquest tipus de maquinària. Clar, tot això provoca que ja a les dècades dels 50 i els 60 sí, n'hi havia una generació de mecànics molt qualificada que es dedicava a això, a les bombes, als tallers, a les carrosseries. I clar, quan arriba la ceràmica, doncs així ja n'hi havia mecànics molt preparats, perquè havien treballat ja durant molt de temps en aquesta transformació, i aleshores doncs era un caldo de cultiu per a...
Molt polivalents, així, a Vila-real,
Sí, és el que sempre es diu del caràcter vilarealenc, d'anar-se'n adaptant als temps.
Sí, sí, sí.
Els anys 60 ja pràcticament els cavalls ja van desapareixent, I bé, i ja aleshores ja pràcticament estan ocupades per el que anomenem les maquinetes de raure. No, que ahir la tècnica també de Vila-real doncs fa que es transformen aquestes maquinetes, molts deixaven de fabricar les ferradures per als cavalls, tot això, i es dedicaven als rotovators i a les seues fulles, no? I a aquest tipus de màquines. Bé, no sé, més coses. José María Gozalvo, l'empresari, l'any 34, doncs, també desenvolupa tota aquesta indústria d'automòbils i camions. Ja dic, al voltant de la tècnica de la taronja, dels carros, no? D'anar desenvolupant les bombes, els tècnics, tot això se va reciclant en diverses direccions. De fet, als anys 60 arriba a haver 31 tallers d'automòbils.
I fixa't, som
també influís l'arribada a Vila-real dels trens. Ara farà 160 anys, fa l'any que ve. Tot això també influís en una cosa que és l'exportació i, per tant, l'entrada de diners a la ciutat. I bé, hi ha una figura que crec que és important que parlem. L'altre dia em dies que les alqueries... que sempre jo no me les oblido intencionalment. Anem a veure. Simplement, les alqueries en un moment donat es van
clar,
independitzar,
sí.
Però sí, en aquell moment eren Vila-real, efectivament. No? Tu em vas contar la història, si vols contar-la.
No, sí, o sigui, la història és que a les alqueries, clar, en aquell temps era territori de Vila-real, i tenim una plaça que es diu la plaça del Taronxer, que es diu que és on es va plantar el primer taronxer. Uh-huh. Ara mateix no hi ha taronxer, val? Hi ha una figuera, però es diu i s'anomena encara la plaça del taronxer.
I dius que l'havia portat Polo de Bernabé,
sí,
no?
Sí, correcte. Uh-huh.
Polo de Bernabé, que naix a Quartell el 1812 i mor a Vila-real el 1889, va ser un polític i sobretot va ser un empresari valencià. Sobretot no, les dues coses són importants en el personatge. Ell estudia dret a la Universitat de València i està molt relacionat en les guerres carlines, que sí, a Vila-real sí. Són importantíssims. Però els carlins, quan ocupen Vila-real, el que fan és arrabassar les propietats familiars, però novament este caràcter vila-realenc de tornar-se a alçar i tornar-se a reinventar, vale, tot arrabassat, però anem a reinventar-nos i a veure què fem a partir d'ara, no? Este home, Polo de Bernabé, va arribar a ser vicepresident de les últimes corts del regnat d'Isabel II d'Espanya, i hi ha moltes coses com a polític que podríem dir, però me centraré en la seva figura relacionada més amb la taronja, no? Per tant, com a empresari. Doncs ell tenia fanecaes, com així diem, les fanecaes, és que em fa molta gràcia.
Sí,
no?
M'encanta, a mi també, i ser nom, sí, sí.
És un xic amb fanecaes i te pots casar i, bueno, coses d'estes,
sí,
que es diuen...
Sí. Té moltes terres, no? Que a la resta d'Espanya és terrateniente.
Efectivament. I ell, doncs, això, tenia fanecaes a Vila-real, a Borriana, a Xaneta, bé, a molts pobles, no? Mm. Ell avança sobretot en el que són els abonaments, en com abonar, tota la tècnica per a millorar el fruit, fer-lo més gros, totes aquestes coses. Arriba a acumular més de 2.500 fanecaes, per cert, uh-huh. I transformant les vinyes i les oliveres que havia dit a mandarines. Uh-huh. I així és com s'introduís el cultiu a la Plana Baixa, per això té així dedicada a una escultura, també té aquesta plaça a les alqueries, que no hem d'oblidar. Curiós que una de les primeres marques que es patenten a Cítrics, que abans estàvem parlant del copyright de les taronges,
sí,
doncs este home, Polo de Bernabé, ja patenta una marca ben fet, perquè si no, al final així tot el món s'aprofita,
clar, clar.
Tu crees i els altres se n'aprofiten. Ja als anys 1860 ell ja exportava més de 50.000 caixes, uh-huh. Per tant, un motor econòmic importantíssim. De l'estat espanyol. Curiós també en aquesta transformació, perquè clar, la ceràmica ens arriba al segle XX, però Polo de Bernabé estava tan impregnat per aquest caràcter de reinventar-se, d'alçar-se, etc., que el 1879 ya era propietari de una fábrica de racholetes a Onda. Vull dir que ja tenia les seues...
Les seues coses, no?
Sí, les seues coses ja s'assemblaven al segle XX. Una cosa curiosa...
Sí, anem a parlar ara, que ens agrada moltíssim aquesta secció, sempre que la portes, que és les dedites i curiositats, no? I frases fretes que se'ns han quedat al vocabulari, no? En funció del tema que parlem. I avui ens toca la taronja. A veure, compta'm, què diguem que és dites i curiositats que tenim?
A Vila-real hem de parlar de dites i taronja, perquè és que si no... A veure,
és com quan, si estiguem parlant.
Quan diem, efectivament, és que si a Vila-real doncs és important, no? Sí. Trobar la teua mitja taronja, mm-hmm, doncs és quan trobes parella.
Sí, no? Però això també s'ha quedat al vocabulari habitual a tot arreu, eh?
Universal, sí. I no apretes tant la taronja que se quede sense suc, és a dir, que no te passes apretant a la gent o un treballador, o vull dir que facis les coses amb calma, amb seny, no apretar a la taronja que es quede sense suc.
Clar.
Una altra és: passen bones festes, festes de Nadal, bones taronxetes i un conill ben gran. Sí. Primer que gana, taronja i magrana. Els magraners també s'han plantat. Ara n'hi ha més a Vila-real. Una mallorquina, bueno, dos mallorquines, que jo ho dic perquè hi ha un vídeo d'un mallorquí, Miquel...
Sí, el tinc preparat, que ho sàpigues, perquè jo sóc molt fan de Miquel Montoro, i està preparat per si en algun moment vols que parlem de com es pela una taronja.
Ell explica com pelar les taronges. Vaig a dir les dues frases que porta de Mallorca, és a dir, del valencià de Mallorca. Una és: val més un gust que totes les taronges de Sóller. A Sóller, a Mallorca, que està al nord-oest, es planten molts tarongers. Que crec que és d'on ve este xic,
no? Este xiquet, no?
Sóller no és molt endins, si voleu vindre. Estimada, allà estareu regalada de taronges i poncins.
Estareu que... regalada de taronges. Això és tota una declaració d'intencions, eh?
Sí, sí. Així que no sé si el tens per a que ens ensenyi com pelar les taronges, és que és boníssim.
Sí, perquè hi ha gent que no sap pelar una taronja, Santi, i això se té que escoltar.
Sí.
Bé, com va? Avui vos explicarem les taronges. Que ara ve estent de taronges i estent dels constipats. I pels constipats una bona taronja sempre va bé. Com veus, aquesta és una taronja per menjar, no és per fer suc. Això d'aquí, que nosaltres sempre llevam, aquesta blanquinó, que nosaltres sempre llevam, això no ho heu de llevar. Això és el que cura els constipats. Això, quan vosaltres vos ho mengeu, sempre li llevau. I d'ai no, això no se'n lleva. I vos explicaré un parell de races que hi ha de taronges. Perquè nosaltres només coneixem...
Bé, convidem a la gent que entre en aquest canal de YouTube, perquè Miquel Montoro tan sol, no sols ensenya, no diguem, com es té que pelar ben bé una taronja, no? Sinó també moltes més coses, no? del camp.
Com fer una ensaïmada. Ese vídeo és boníssim. Vull dir, és que és boníssim. Jo que soc una mora de Mallorca i conec vilarrealencs que viuen a Mallorca, un dia parlarem, descendents del botànic al Duc, i és boníssim. El vídeo de l'ensaïmada no vos el perdeu, no sé. És molt divertit.
Sí.
Bé, bueno, no sé, alguna frase més, doncs val més taronja i magrana que passar gana. És a dir, que menges el que tens així al camp, que ho tens en res, ahí al costat, no? Hi ha un magassem que jo crec que és molt representatiu, que és el magassem de Cabrera. Representatiu perquè em fa pensar també en tota la vitalitat que tenien moltes dones treballadores en els magassems. Així a la plaça hi ha una escultura dedicada a elles també. Este magassem es construís el 1919. És d'estil modernista valencià, és a dir, no és qualsevol cosa. Està davant de l'estació, l'Avinguda França. L'arquitecte és José Jimeno Almela i es construís a instàncies de Tomàs Cabrera per l'exportació de taronges. I s'ha esperit obert que feia sí coses molt interessants i les portava a tot el món de Vila-real. I este magasem, en el ple de l'Ajuntament de 1996, doncs va estar a punt d'enderrocar-se. Vull dir, era la intenció en aquell moment, anaven a enderrocar-lo, però diversos sectors de la societat de Vila-real doncs no ho van permetre, i ahí està, imponent, i se magasem com a representatiu de tota una època. Així que jo crec que se magasem representa d'alguna manera com hem de cuidar el que és la nostra història, que també és el que nosaltres som ara. Així que no s'ha de menysprear, i aquesta supervivència d'este magasem jo crec que simbolitza molt bé el valor que hem de fer, perquè nosaltres serem si valorem allò que hem segut, jo crec, no? En aquest esperit que sempre hem tingut.
Jo crec que reflexió sí. Quede. És una dita preciosa, no? També per ficar en valor a tots els isos treballadors i treballadores, no? Del camp, en un dia previ com el de demà, que és el dia del treballador, no? Jo crec que és molt important aquesta secció que han fet avui i portar la nostra història, no?, a totes les cases de Vila-real. Moltes gràcies, Andy, per haver estat un dia més amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Dolçaina estil. Dolçaina style. Dolçaina estil. Dolçaina style. Dolçaina estil. Ei, xica sexy.
Això deu de ser música de divendres, no, Maria?
Sí, totalment. Ja ho vam decidir Santi i jo, no? Que seria música, això, per a la festa. Per acomiadar-nos.
Este cap de setmana tenim, pues bueno, diverses coses que celebrar. Una és demà el Dia del Treballador.
Correcte.
I el diumenge el Dia de la Mare.
Per supost.
Jo, si vols, dic una frase que bueno, m'ha agradat, i és que una frase per al Dia del Treballador, i és que el treball fa més dolça la vida, però que el dolç no li agrada a tot el món.
Bueno, ja, és veritat.
Pel que no li agrada el dolç, jo penso que tot el món no és capaç d'apreciar lo que li pot reportar un bon puesto de treball. És a dir, l'àmbit laboral de les persones al final te fa més que deprengues. Clar, que el que estiga a lo millor tirant de pala o que se tire... Veuràs, jo l'altre dia parlava amb una persona que fa tot en el turno que li toca, fa 14 quilòmetres diaris. Entonces, claro, pujant i perquè treballa en un atomitzador, dius, es me contava això a esta persona, i clar, és dur i pesat, però de tot tens que extraure algo positiu.
Sí, sí, tant, la veritat, clar. De l'experiència, no? Sobretot de tot el que es fa, la veritat.
I per lo que fa el Dia de la Mare, pues, no sé, tu què li diries a ta mare?
A ma mare que la vull. És que no crec que es puga dir res més a les mares, a part de valorar el seu treball que fan com a mare, que això també és un gran treball i molt especial, i que ens cuiden moltíssim a tots els nens, no?
Pues fija't, jo, Maria, que no ne tinc, lo que digues, que no te falte mai també.
Exacte, això també.
Dit això, avui és divendres, tornem a l'alegria, aquestes ganes d'aquest cap de setmana que mos ve, que tenim per davant. Tenim l'hostaleria i la restauració oberta fins a les 10 de la nit. La setmana que ve s'acabarà l'estat d'alarma. Això sí, tinguem coneixement i precaució, eh? A tots vostès, Maria, vas a posar una cançoneta, no? La sentim i la comentem?
Hoy para mí es un día especial, hoy saldré por la noche. Podré vivir lo que el mundo no está, cuando el sol ya se esconde.
Amb l'alegria que tenim avui no podia ser una altra. Ho sé, soc molt fan de Rafael i mi gran noche tenia que estar avui.
És molt bona, molt bona. Li dicem als nostres oients sentint-la que deben segur que disfruten. Dilluns ens retrobem, Maria, així a les 12, com sempre, a Protagonistes.
Puede ser mi gran noche, y al despertar ya mi vida sabrá.